Cugat Media. Notícies.
Salutacions. El plenari torna a evidenciar el consens majoritari amb què ha comptat al llarg dels anys la protecció de Torre Negra. Els grups municipals s'han felicitat per la darrera decisió judicial que avala de manera definitiva la modificació d'aquest espai com a sòl no urbanitzable, després de 3 intents de canvi de planejament i dècades de litigi als tribunals. La sentència ja ferma ha estat celebrada pels grups municipals que l'han qualificat de victòria i d'històrica. Tot i coincidir en les felicitacions i en la preservació del sector, tant el PP com el PSC han posat l'apunt en la seva gestió futura, especialment pel que fa als petits propietaris d'aquest entorn. Josep Maria Vallès n'és l'alcalde. Escoltem-la.
Fa molts anys, molts i molts anys, aquest Ajuntament, diferents governs de la ciutat han treballat per la preservació d'aquest sector i ha arribat el dia amb aquesta sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que avala la no urbanització del sector de Torre Negra, que curiosament ha coincidit, jo crec que és un bon regal, pel nostre Pi d'en Xandri, que celebra 250 anys.
De les 165 hectàrees que han estat en litigi tot aquest temps, només 3 són de titularitat municipal, que es van adquirir amb la compra de la masia de Torre Negra. La partida de cooperació de l'Esborrany del nou pressupost recuperarà el 0,7% solidari i amb 917.000 euros eixugarà parcialment les retallades d'enguany, de 68.000 euros. Una reducció del 90% denunciada per la xarxa solidària Sant Cugat, que aquest dilluns ha arribat al ple amb una moció dels partits d'esquerra a l'oposició. Tots han reprovat que el govern trenqués aquest 2024 el compromís de destinar el 0,7% dels ingressos ordinaris a cooperació i han reclamat una modificació urgent del pressupost. Ho ha resumit així la portaveu de la xarxa solidària, Mireia Trias.
Que estem batallant per un 0,7% del pressupost, amb la qual és una partida molt petita. També que estem parlant d'un muntant de 600.000 euros que serien 50 cèntims per ciutadà, que no ens sembla que sigui algo que faci trontollar cap altra partida.
Junts i Esquerra han rebutjat la proposta, tot i estar-hi d'acord, al·legant l'actual conjuntura econòmica. Tot el dèficit, al llarg de l'any, el govern ha pagat 250.000 euros a entitats en conceptes de convenis i accions de sensibilització sense arribar al percentatge solidari.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic, Sara Vella, a la redacció, Alba Triador, a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts, 22 d'octubre, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Rogeli Padró, Jordi Casas i Pau Vázquez. Amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora parlant de l'última novel·la de l'escriptora Tània Juste, Les noies de Sants. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de setè art. Rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega de Cinema a la Xarxa. I afegirem una mica de ciència amb un nou episodi del POU, on parlarem de la detecció de càncer a través d'una mostra de sang. I per acabar, en l'espai d'entitats, coneixerem la Societat Catalana de Genealogia de la mà de Flora Pontós, membre directiva. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades.
Faves comptades, amb Carme Reverte.
Cuidar les persones grans que més estimem és una preocupació per a moltes de les famílies que ens estan escoltant ara mateix.
Carme, amb Kida tindràs la tranquil·litat de comptar amb una cuidadora professional des d'una hora a la setmana, perquè el teu familiar disposi de la millor atenció a casa.
I a més, Alba, un equip professional i proper t'acompanyarà en aquest procés des del primer minut, recomanant-te el millor per a tu i per al teu familiar.
A més, Kida és l'única empresa en ajudar-te a pagar l'atenció domiciliària que us mereixeu, a través de solucions econòmiques o l'assessorament en la gestió d'ajudes de la llei de dependència.
Truca al 93 046 49 40 o entra a www.kida.es. Kida és qualitat de vida.
La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui volem parlar sobre el futur i els reptes que encara la Unió Sant Cugatenca. Per fer-ho, tenim a l'estudi Ramon Barnils, el Rogeli Padró, antropòleg i escriptor. Molt bon dia, Rogeli.
Molt bon dia.
El Pau Vázquez, periodista, cansat d'un ple llarg d'ahir a la tarda.
Cansat, però amb ganes d'aquesta tertúlia.
Perfecte. I Joanmi Fernández, director d'Estratègia i Producció Audiovisual de la Casa. Molt bon dia, Joanmi.
Molt bon dia.
I moltes gràcies per acompanyar-nos, que hem tingut una baixa d'última hora del Jordi Casas, a qui desitgem que es trobi bé ben aviat. Tenim una tertúlia d'aquelles denses, perquè la ciutat bull a actualitat. Parlem, si us sembla, comencem amb la Unió, perquè hi ha hagut un punt d'inflexió per al futur d'aquesta entitat, que té entre cella i cella consensuar amb l'Ajuntament la gestió del teatre i de la sala Clavé, que passaran a mans municipals un cop les dues parts liquidin el consorci gestor. L'entitat veu oportú aplicar una gestió comunitària amb el consorci, la Unió i altres col·lectius, com seria el Consell de Cultura o la Taula d'Arts Escèniques, per garantir, diuen, la pluralitat de la programació escènica. Així ho ha explicat el president de la Unió, David Pujol, en una entrevista a Cugat Media. Sentim-lo.
Obrir molt el debat de com ha de ser la programació de la Unió. La idea és crear una comissió artística que estigui representada a l'Ajuntament, que estigui representada a la Unió i que hi hagi altres persones o entitats de Sant Cugat. El nostre model de programació artística creiem que ha d'estar format per una comissió, no per una sola persona o una sola organització.
El teatre està tancat des de fa 15 anys i s'obriria al llarg de l'any vinent coincidint amb el 125è aniversari de l'entitat, segons expliquen des de la Unió. Serà el moment en què posaran en valor el llegat i un futur com espai de trobada i creació de cultura santcugatenca. Abans, però, caldrà resoldre la demanda que l'exllogatera del bar va interposar contra la Unió i l'Ajuntament per incompliments d'acords. I la voluntat de l'Ajuntament, diuen, és arribar a un acord, segons ha explicat a aquesta casa el president de l'entitat. Anem per pams, perquè hi ha molts temes sobre la taula referents a la Unió. Si us sembla, comencem amb aquesta gestió comunitària. Creieu que pot ser un model positiu per un espai com la Unió?
És un model. És un model que existeix en d'altres ciutats. Ara em ve el cap, per exemple, a Cardedeu. Però crec que, jo crec que segurament pel que fa a la Unió, el repte ara mateix és saber com es liquida i quan es liquida, i després el plantejament de la mateixa entitat, que entenc, la preocupació i que pensin lògicament amb els plans de futur, perquè això és molt lícit. Però aquesta liquidació passa també pel tema de la Joana, en aquest cas com es liquida i com d'alguna manera s'encara, diguéssim, la demanda que ella fa en el cas de la gestió del bar, i aquí ens deixen molts interrogants a sobre, tot i que ja portem amb aquest col·laborat uns quants capítols, no? Uh-huh. A part d'ara, del tema escenotècnic, que això també s'ha encallat més del compte i més del previst, independentment de com estava el consorci. Això realment ha estat com una cursa d'obstacles que tampoc té massa lògica i tampoc s'ha explicat massa bé. Ara és veure una mica com se soluciona això, que jo crec que és cabdal, perquè l'entitat o el model que es vulgui implantar en la Unió tiri endavant.
Pau.
Sí, és una història, com deia el Joami, de retards, de promeses que no acaben de complir-se o que s'allarguen molt en el temps. I estic d'acord amb el que comenta, que plantejar-se quin ha de ser l'estil de gestió abans que es resolgui tot el que s'ha de desencallar, no? perquè es pugui tirar endavant, doncs potser és anar una mica de pressa i realment ja portem molt temps esperant, no? Però crec que ara també parlar d'aquesta gestió comunitària, bé, si és un model que els hi serveix i és un model, entenc, per preservar aquest teatre de més de poble, uh-huh. O sigui, podríem fer una mica la diferència entre el que és el gran teatre auditori, no? Com aquest teatre, que en principi també hauria de ser de poble, vull dir, és un equipament de la ciutat, però com Public. Per fer els grans espectacles, i un teatre de la Unió més enfocat, no sé si al teatre amateur o a propostes que potser, pel que sigui, no tenen cabuda al teatre auditori, doncs si aquesta gestió comunitària és el que ho ha de permetre, a mi em sembla bé que la Unió faci una mica el que cregui més convenient per l'entitat.
Rogeli.
Jo m'agradaria anar una mica als perdó, als orígens i dir el que s'havia dit ja fa molts anys quan es va fer el teatre auditori, que hi hauria una segona sala, la segona sala B, per tant, per poder acomplir les demandes de les entitats de Sant Cugat, que digue-li teatre, digue-li grups musicals, digue-li d'altres entitats que necessiten dansa, per exemple, que necessiten d'aquest espai. Això era més que evident. Això no es va fer i s'arriba al punt, després de bastants anys, a la Unió Sant Cugatenca, s'arriba amb aquest acord de poder tirar endavant aquest projecte de col·laboració entre l'Ajuntament i la Unió, la qual cosa doncs, tots els ciutadans ho rebem, i sobretot les entitats ho rebem amb els braços oberts, i al cap d'un temps ja es comença a dubtar. Però jo el dubte que també que tinc és, escolta, tot això no es va signar sobre paper, sobre notaris, sobre gent d'aquest món, i per tant va quedar clar ja que això seria així i que de la gestió se'n cuidaria durant, sembla que era 40 anys, no sé, més o menys, em sembla que estic parlant una mica de memòria, doncs hi hauria aquesta col·laboració de l'Ajuntament i, per tant, també units amb la Unió, que la millor la paraula també ajuda, no?, a dir, unim-nos, no?, i que de retruc, això que torno a repetir, que se'n beneficia no solament a la Unió, que tenia un espai el José Sacristán, en un moment determinat, quan va venir a Sant Cugat, a la Unió, va dir que allò era indigne, per dir-ho suau, me'n recordo, no sé, si l'Ajuntament s'hi posa, la Unió s'hi posa, la gent del poble estem contents i alegres i feliços perquè això tira endavant, i ara, passat tots aquests anys, que no han estat pocs de restauració...
2009 comença tot plegat, sí, amb el concurs de creditors i es va embolicant.
Exacte. Doncs, i arribem ara a un punt en què hi torna a haver aquest punt d'inflexió en què no ens acabem de posar d'acord. Ostres!
Jo vull creure que estem a la final del túnel, també.
Sí,
vull dir que al final són molts anys...
Sí, potser soc una mica pessimista, però...
No, el que passa és que és el que tu dius, com és que això, no?, sobre un paper, tal... És que aquí hi ha aquest problema, que paper no és vàlid jurídicament. Clar. Aleshores, clar, hi ha una secretaria general en aquest ajuntament que diu...
I un interventor.
Aleshores, és com aquesta cursa d'obstacles que comentaven. El Rogeli segurament hi estarà molt d'acord, perquè és un home de ciutat, d'aquesta ciutat, i que n'ha viscut molta, segurament, també a la Unió, que trobem a faltar aquest equipament, perquè és aquell format... Nosaltres, ho parlo ara com a ràdio, trobem a faltar moltíssim, perquè a part que estem molt lligats, perquè la història de la Unió és la història de la ciutat, i perquè ja se n'han viscut moltes coses i se n'han fet debats, i hem fet un cicle de música que era el Mouta, i hem fet moltes coses que jo trobem molt a faltar aquest format per la ciutat.
125
és que no
anys
el tenim,
d'Unió Sant
Cugatenca. Mateix, no el tenim. I és allò com veure aquella llum que està al final del túnel i que no arriba, però jo crec que estem ara millor que fa 15 anys, segurament.
Uh-huh. No estem a les beceroles com en un inici. En tot cas, el següent pas hauria de ser la dissolució d'aquest consorci per poder fer la divisió horitzontal i renegociar a veure
qui es fa càrrec de què i quina gestió tindrà l'equipament, però això no es podrà fer fins que no resolgui la demanda de l'exllogatera del bar de la Unió, la Joan Joan, que exigeix que se la compensi perquè ella ha estat 7 anys sense poder explotar els seus drets en aquest equipament, no? Un procés que està judicialitzat perquè durant molt temps no hi ha hagut entesa i que per ara sembla que no s'arriba a l'acord. Sembla que l'Ajuntament demanaria per una banda un temps perquè la situació econòmica del consistori és la que és, però al final la restauradora doncs reclama el que ella creu que li pertany. Què passarà si el jutge dona raó a la restauradora i s'ha d'indemnitzar aquesta persona per aquests anys que no ha pogut explotar el seu negoci i per la maquinària que ha perdut, que l'Ajuntament li havia guardat, s'havia compromès a guardar-la durant un temps i de cop i volta, a través d'una trucada, no, li diuen que aquella maquinària ja no pot quedar en el seu magatzem, que la recolló, la perd, no? Que ella també lamenta això.
Doncs haurà de pagar, no? Vull dir, sí,
un jutge dirà el tipus de reparació, exacte, que hi haurà, crec jo, eh? A no ser que l'Ajuntament arribi a un acord, però al final tindrà, és el que deia tard o d'hora, tindrà una solució que o la dictarà un jutge o arribarà a un acord. Sap greu també perquè en aquest cas la Joan sempre hi ha estat, crec, molt implicada i tots recordem doncs, l'època que ella ha gestionat el bar de la Unió i que al final ha estat com el que ell... aquell mal col·lateral, no, que algú ha patit, no, amb una cosa que segurament doncs al final és de David. Tot l'enrenou que hi ha, és com aquella part que segurament ha quedat més descuidada.
Sí, havien de ser 2 anys, en portem 15.
I al final, vull dir, sí que comentaves això, no, Alba, que l'Ajuntament li hauria demanat aquest temps pel tema de la situació econòmica del consistori, al final porta anys esperant. Jo potser crec que no li importa esperar una mica més
si
realment la via judicial li compensa més que no arribar a un acord, que pel que havia llegit, de moment l'Ajuntament li oferia molt menys...
La meitat del que ella demanava.
Del que ella demanava, clar. Vist aquesta situació, doncs m'espero més i hi ha un jutge decidirà com se m'ha de compensar.
De fet, ella ha hagut d'engegar 2 negocis en paral·lel, doncs, perquè el font d'ingressos que tenia, que era el bar de la Unió, doncs, ja no era possible. El problema és que la justícia no sempre és ràpida i aquest pas és necessari perquè la Unió segueixi endavant, no? Rogeli.
Sí, està clar que en aquest cas la persona, aquesta persona perjudicada bé, no en té cap culpa d'entrada i dient-ho de forma planera, aquesta persona té un contracte, està treballant, dona servei, en aquest cas a l'entitat, a la Unió, però també a la ciutat, al poble, a Sant Cugat, a la gent que hi va, i que de cop i volta, sense una raó punyent, allò que dius, home, és que està incomplint el contracte, és que està fent malament la seva feina, etc. No hi ha res d'això, simplement que hi ha un canvi de rumb. La Unió decideix pactar amb l'Ajuntament tot el que s'està fent encara i la perjudicada en aquest cas, el perjudicat són molta gent, però ella també
a títol personal,
a títol personal se la fa fora. A veure, d'entrada i de forma així planera, sense entendre en temes de jurisprudència, que evidentment seran els que decidiran el que s'ha de fer, doncs entenc que aquesta persona se l'ha de tenir en compte i jo crec que entre, no sé si entre l'Ajuntament i la Unió, que la Unió no sé si té gaires calés, perquè estem parlant de calés aquí, pot fer alguna cosa, però jo crec que l'Ajuntament s'ha d'implicar, ha de buscar la manera de compensar aquesta persona que va perdre la feina i molts diners.
Creieu que l'Ajuntament hauria de fer aquest pas endavant per no esperar que sigui la justícia qui resol, perquè tot això endarreriria més, o val la pena esperar que sigui un jutge qui decideixi què, com i quan s'ha d'indemnitzar?
És que al final hi ha uns serveis jurídics de l'Ajuntament que, pel que jo no puc entendre, al final el que fa... un ajuntament el que ha de procurar és que tot el que decideixi o tot el que tiri endavant a nivell judicial tingui el mínim d'impacte, entenc, sobre el ciutadà, sobre, en aquest cas, les arques municipals. Per tant, jo no hi estic en aquesta òrbita. No ho sé, però entenc que un servei jurídic sempre entenc que va per l'interès general del consistori. Per tant, aquí no sé com encaixa aquest tema. No sé des de l'àmbit jurídic com pot encaixar.
Jo entenc que l'Ajuntament ha calculat que em surt més a compte desencallar això ja per poder dissoldre el consorci i tirar endavant, o esperar la via judicial. Entenc que ha fet càlculs, ha dit, doncs, entenc que de moment em surt molt més, no sé si molt més, però pel que es veu, no?, em surt a compte, doncs, esperar. Entenc que la seva proposta de compensació que no va compensar suficient a la llogatera del bar, doncs, és potser fins on podia arribar. Si la Joan ho ha rebutjat, doncs entenc que ara l'Ajuntament diu, doncs mira, ara m'espero i a veure què diu la justícia.
Si ens posem en l'escenari en què aquesta demanda es resol, per tant, es pot fer la dissolució del consorci i es pot començar a parlar d'aquesta gestió que des de la Unió reclamen que sigui compartida en la Sala Clavell i en el teatre, vosaltres creieu que la Unió com a entitat sí ha de tenir a dir en aquesta programació, o se n'ha de fer càrrec l'Ajuntament, que entenc que en aquest cas possiblement aniria de la mà de la programació del Teatre Auditori i que potser es convertiria aquest Teatre de la Unió en la Sala B, que no sé, després en parlem si voleu, si ha de ser o no ha de ser la Sala B o si fa falta una Sala B a part de la Sala de la Unió.
Jo crec que hauria de ser incompatible les dues coses. Ja sé que és difícil, Ja sé que és difícil. Està clar que a Sant Cugat falta una Sala B. I, si voleu, ara us explicaré un secret.
Home,
que no ho és tant.
Exclusiva.
Però, per exemple, jo vaig treballar una colla d'anys al Departament de Cultura, a Cultura, estava aquí a prop d'aquí, a la Casa de Cultura, i va arribar un moment que fèiem una programació. Jo era tècnic de Cultura i era responsable de la programació, i en aquell moment portàvem gent com la Maite Martín, que està programada ara al Teatre Auditori, va venir aquí a la Casa de Cultura, venia el Poveda, venia gent boníssima, de primera fila, que aconseguíem a través de contactes perquè feien gira per aquí a Catalunya i pam, trucada aquí, trucada allà, sense pagar massa diners, pam, aconseguíem que vinguessin aquí a la Casa de Cultura, que és un espai petitíssim, no? Bé, la intenció era de...
El sacristán no el veu portar.
No.
Mossegar la llengua per no fer-li el comentari.
Però la idea era de fer una bona programació perquè el poble ho necessitava, perquè aquells moments no es programava aquest tipus d'activitats al Teatre Auditori i nosaltres, i aquí ve el tema, ho fèiem per a fer veure als polítics d'entorn, amb bona fe, fent aquestes coses que fèiem, doncs per fer-los veure que feia falta aquesta Sala B per aquest tipus d'activitats. Està claríssim que la Casa de Cultura era insuficient, veníem totes les entrades, estava a tope i tal, però si allò s'hagués fet el que ara serà la Unió, doncs també s'omplia. El Teatre Auditori en aquell moment, el Poveda, no ho sé, perquè estic parlant de fa molts anys endarrere, que era un moment que el Poveda estava, i la Maite Martín també estaven pujant, i allò, bé, no? Doncs bé, us dic això perquè la intenció dels programadors d'aquell moment, Jordi González, també, em sap greu dir el seu nom també, però és que és veritat, amb aquesta intenció de fer veure de que realment feia falta una Sala B. Bueno, ja la tenim tu, posem-nos d'acord, tirem endavant, compartim-ho, fem-ho entre Ajuntament que necessita aquest espai, aquesta segona sala, i també entre la Unió, que d'alguna manera també representa una part del sector cultural del poble, i per tant a través de la Unió també i amb la seva pròpia programació, que també la podem fer, jo crec que ens podem posar tots d'acord i a veure, un dia fer coses de Teatre Auditori, Sala B, un altre dia fer de teatre amateur de Sant Cugat, que hi ha diversos grups, que si dansa, que si música, etc. Jo crec que això és possible. Si
fa la sensació, però, que la Unió el que li fa por és que aquesta programació de Sala B del Teatre Auditori potser es pugui menjar espai aquesta programació pròpia, no?, de les entitats i dels grups de teatre del poble.
Però jo crec que hem tingut moltes etapes de la Unió i ara em ve al cap. Potser fa 20 anys, quan hi havia el Cristian Treceño, que estava a la programació de la Unió, que es buscava un format que no solia el Teatre Auditori. Són competència involuntària, què vol dir? sempre seran competents en el sentit de quan tu ja afegeixes una oferta a la ciutat, es segmenta el públic. I és inevitable, però això enriqueix. Vull dir, des del meu punt de vista, que omplis unes quantes menys butaques al teu auditori i se'n vagin a una altra sala, vol dir que hi ha més oferta. És involuntari, crec. I crec que i en aquella època, en què també hi havia col·laboració de l'Ajuntament, com no pot ser d'una altra manera, al marge que també tingui la seva xarxa de centres culturals, aquí a la XSP, que tenim aquí a la ciutat, que també va portar uns altres formats de contingut cultural, la Unió tindrà, crec que, a part de ser una sala pensada, que crec que ha de ser pensada perquè les entitats la puguin gaudir, i puguin fer-la servir, també crec que aporta una cosa que el Teatre Auditori no hi està portant i és inevitable, i és el que diu el Rogeli, jo crec que es pot crear, quan parlàvem dels models comunitaris, es pot crear un model que sigui compatible amb tota l'oferta de la ciutat. Jo crec que això és factible i ha passat, en el passat hi ha existit.
Servirà també aquest model de cogestió també per evitar que es contraprogramin determinats espectacles, potser? Vull dir,
és més fàcil
fer una programació si es té en compte la globalitat dels equipaments de la ciutat, fins i tot la XSP.
Clar, però per això ja passa ara. Jo crec, en aquest sentit, que pot fer una mica de basar de por no sé qui, al final és una oferta de cultura més àmplia. I això segmenta el públic i no passa absolutament res. No passa absolutament res, perquè al final Sant Quat estem arribant a una població de 100.000 habitants. Jo crec que podem fer una cosa atractiva perquè la gent no marxi a Barcelona per fer no sé què, o marxi a altres capitals ben connectades a la ciutat, sinó que aquí jo crec que pot augmentar molt l'oferta i els públics que no van ara mateix al Teatre Auditori.
Sí, jo penso el meu cas, no? Sant Cugatenc, 28 anys, jo quan el Teatre de la Unió va deixar funcionar tenia 12-13 anys, per tant no tinc un record d'un espai o un equipament on poder anar a veure espectacles, teatre, que no sigui el Teatre Auditori. I crec que el tipus d'espectacle que es fa al Teatre Auditori és un i és molt concret. Per tant, sí que veuria bé, no, com comenta el Joanmi, aquesta segmentació d'oferta per persones com jo, que potser no sóc usuària habitual, per no dir gairebé mai, del Teatre Auditori, doncs sí que podria trobar un altre espai amb una oferta que potser em seduís més que la del Teatre Auditori. Així que jo ho veig bé.
De fet, és un espai que fins i tot alguns artistes han reivindicat. També al cap, quan hem fet reportatges d'aquesta casa dels aniversaris del Teatre Auditori, la mateixa Emma Vilarassau, no?, que deia que potser que el Teatre Auditori estava molt bé, però que és un espai molt gran i que en determinats espectacles, com poden ser monòlegs o obres de teatre més intimistes, costa molt arribar en una platea i un amfiteatre d'aquelles dimensions. Per tant, es podria ampliar aquest tipus de programació. Ara bé, l'última data que hi ha sobre la taula per al teatre és 2025. Estem a 22 d'octubre 2024. Creieu que es podrà inaugurar aquesta sala de teatre, tenint en compte que requereix també de 3 mesos de rodatge tot plegat, perquè
això ho hem preguntat, no?
No ho sé, vull dir, ara que també llegia que hi havia problemes d'insonorització.
Ah, sí, ara hi anem, no patiu.
Uns veïns, o sigui, no ho sé. Jo no em faria il·lusions, vull dir, que arribi quan arribi, perquè si al final... Que jo entenc que la ciutadania demani aquests timings i l'entitat mateixa no els demani, però clar, vull dir, venim ja de molts anys, llavors ara dir, no, segur que a finals de no sé què s'obre, i després et diu, ai no, mira, hi ha aquest retard perquè ara es veu que les obres per insonoritzar no es van fer bé i aquí s'ha de fer no sé què. Jo no marcaria cap data.
Has obert el meló, eh? Els problemes d'insonorització d'aquest equipament, què creieu que hagi passat? Perquè un equipament nou de trinca, podem dir, tingui aquests problemes d'insonorització, sobretot per les activitats que es fan a porta tancada. Sabem que les activitats que es fan a l'espai que està obert, doncs es sent el soroll.
Anava a assenyalar els bastoners, però...
és el tall de veu que tenim quan en parlem, del
veí. Sap greu. Però sí que és veritat que alguna cosa ha passat, doncs s'ha de verificar. Jo crec que al final no és el Bernabéu, crec que aquí estem tots d'acord, no és el problema que tenen els veïns o el Camp Nou, és igual, un amfiteatre així gros, però el tema és que ha d'encaixar tot, les peces i una part ja la comunitat, el que no podem tenir ara és també la comunitat en contra d'això, vull dir, ja només ens faltava això amb la Unió, per tant s'ha de, no, clar, de mirar fons, s'ha de mirar fons i
és aquest nou escenari, no?
Jo no sóc tècnic de so, d'instal·lacions o d'insonoritzacions, per ser més clar, no? Però per això estic seguríssim que té solucions. Sí. És una cosa que potser no s'ha treballat prou bé o potser no s'ha invertit prou diners per a solucionar-ho, però això us asseguro que té solució. Això mateix exactament va passar al Casal Cultural de Mirassol quan es va inaugurar. Hi havia uns problemes impressionants de sonoritat d'aquella sala i es van solucionar posant-hi cortines, posant, fent venir gent especialista, allò que fan de picar de mans per a anar provant so, però també ara tenen màquines i mitjans super importants i actualitzats que fan que aquestes mesures es puguin solucionar, es puguin el tema de la sonorització, jo crec, i tinc molt, i no és perquè sigui un home de fe, que ho sóc, sobretot amb aquestes coses, sinó perquè jo crec que hi ha mitjans tècnics actuals que permeten sonoritzar bé un espai i recuperar-ho. Per tant, jo faria una crida als veïns i veïnes de la Unió que tinguin una mica de paciència, segur que això s'arregla i que podran anar a la Unió, gaudir-ne i, a més, sense haver-ho d'escoltar de casa.
El problema és aquest, no?, que si bé de ben segur que es poden solucionar aquests problemes d'insonorització, segurament no serà ràpid, perquè ja sabem que, a més, en administració pública i les obres van lents. Mentrestant, com es soluciona, no? Perquè ara Roger li demanaves paciència als veïns, que és un factor, però és clar, quan tu estàs a casa i sí, no pots descansar perquè hi ha els assajos de les entitats i el cap de setmana i això, hi ha un moment que potser se't fa bola i crec que també es pot entendre, no?
I tant.
O no?
Sí, però hi ha gent que li molesten les campanades també. No, no vull ara desmereixer el soroll, però hi ha gent que li molesten les campanades.
Ui, les campanes.
O els assajos de les batucades al parc del costat, als jardins. Val. Sí, és que és, això és lògic. L'únic és, al final també... No vull fer ara avís als veïns, no. Que hi ha una normativa i aleshores que també hem de veure si s'està complint o no, perquè potser es compleix o potser també hi ha protocols que encara no s'estan aplicant i no rigueu, però una porta oberta fa moltíssim. Sí. I hi ha contraportes en molts teatres que fan que insonoritzen. Si hi ha entitats que estan assajant o el que sigui, i ara no volia assenyalar, però si algú es deixa una porta oberta, això s'escampa. Per tant, hi ha una sèrie de protocols que potser no s'estan aplicant perquè encara no...
Que potser no la solució és més fàcil que anar més allà.
Però hem de veure portes. També si realment està complint la normativa o no. En aquest cas d'intensitat de decibels, sembla que està sobre els 80, el màxim permès fins a les 11 de la nit. Aleshores, això ho ha de dir una màquina i un auditor, i ha de dir si tenen raó o no.
De fet, una primera sonometria s'ha fet, el Rubén Marimón, que és aquest veí que es queixava d'aquest soroll perquè estava porta en porta i passava una nota de veu on es sentia efectivament, sense voluntat d'assenyalar, doncs els bastoners assajant a les 9:37 concretament, no? Clar, ell deia que s'havia fet aquest exercici de fer la sonometria, però que s'havia fet un cap de setmana no hi havia activitat.
Que no estic dient... Dic que potser que s'han de veure tots els protocols d'una sala que és nova i potser sí que faltarà alguna cosa per aplicar, diguéssim, la insonoritat que marqui la llei i reglamentària per un equipament d'aquest tipus.
Mentrestant, però, potser es pot fer una crida a ajustar
horaris.
Assajos.
Ajustar horaris.
No?
Sí, no, això
per,
segur
per
que
exemple...
sí. Per exemple... Jo segueixo confiant en la tecnologia que està molt avançada i que permetrà insonoritzar fins a cert punt, suposo, però que no, fins al punt de no molestar i que el tema aquest que deia el canvi dels decibelis doncs es compleixi, que al cap i a la fi és la norma, la llei, i és la que mana, i això sí que no ens ho podem passar.
Ens arribem al punt final ja d'aquesta tertúlia. Ara us demanaria fer com un exercici de visió futurista. Com creieu que acabarà tot plegat? Quines dates creieu que podem tenir sobre la taula? Quin és l'escenari que preveieu més proper?
Buf. Jo no m'aventuro, perdona, sí. Perquè després de veure...
Us demano mirar la bola màgica, eh?
No ho sé, jo tinc ganes, moltes ganes que això es materialitzi, perquè crec que, insisteixo, és un equipament molt necessari a qualsevol ciutat, i que crec que Sant Cugat se'l mereix amb el número d'habitants que té i amb el teixit associatiu que té. Se'l mereix moltíssim. I esperem que sigui el 2025 que podem començar a veure treballar si s'ha solucionat o no el tema de la propietat. Veurem si poden començar abans. Entenem que sí, perquè això si, ho apuntava també el Pau, pot ser una mica llarg també, perquè si s'ha de solucionar el tema del bar, doncs veurem amb les dates. Però jo espero moltíssim que comença el més aviat possible.
Sí, jo crec que es materialitzarà. Crec que serà una sala, un equipament que pugui combinar això que comentàvem de la sala B i que també pugui ser per les entitats. I bé, vull dir, ja portem molts anys esperant, comentava el Roger abans, no ser una mica pacients, però jo crec que sí que ho veurem.
Sí, jo crec que ja també, eh? I també crec que sí, que...
Mira que bé, que va amb un optimista,
que el,
no?
Que el 25 sí, ho tindrem, sí. I que els infants, la gent jove, les entitats i també els preus una mica més assequibles, perquè hi ha gent que no pot pagar entrar dos entrades o una entrada de 45 euros. Doncs tot això... serà possible aquest any 2025. Vaja, jo quan escrigui la carta als Reis ho posaré i em solen fer cas, eh?
Doncs escolta, jo em quedo amb aquest apunt optimista de tots tres, que la Unió ve ho necessita perquè és un equipament super esperat a la ciutat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Rogeli, Pau, Joanmi. Us convido a seguir-nos escoltant perquè seguirem parlant de cultura, ara en format de literatura, perquè ens acompanyarà d'aquí res breus a moments la Tània Juste, una escriptora sancuatenca que acaba de publicar la seva setena novel·la, Les noies de Sants.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut, la salut persona a persona.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Gerani de Moraga.
I que, a més, fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.com.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària amb horaris que s'adapten a les teves necessitats des de 2 hores al dia. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp. al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa, el nostre compromís.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Alexa, abre Radio Sant Cugat.
Bienvenido a Radio Sant Cugat, Cugat Media. ¿Qué quieres escuchar? ¿Radio en directo o el último boletín?
Cugat Media estrena Skill per poder escoltar Radio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Radio Sant Cugat el último boletín.
Escuchando el último boletín de Radio Sant Cugat.
Cugat.cat. Notícies. I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Radio Sant Cugat la ràdio en directo.
Escuchando en directo Radio Sant Cugat.
L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
Radio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM, www.cugat.cat i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
L'escriptora santcugatenca Tania Juster acaba de publicar la seva setena novel·la, Les noies de Sants, una obra inspirada en la història de la seva pròpia família, que ens trasllada, en un inici, a la Barcelona de la dictadura de Primo de Rivera i que transita per l'adveniment de la República, l'esclat de la guerra i la postguerra, i que dona veu a la lluita silenciada que van fer les dones durant la Guerra Civil quan els homes de les seves famílies eren al front. Tania Juster, molt bon dia.
Molt bon dia.
No sé si ho he explicat bé, això, per fer un resum per situar l'audiència.
Ho has explicat, perfecte.
Tania, tu ets escriptora, però també ets historiadora, un fet que transpua en totes les teves novel·les, no? Mm-hmm. I m'atreviria a dir, a més, que el segle XX té especial importància, perquè és l'escenari de moltes d'aquestes novel·les. Què té d'especial aquest moment històric perquè tu t'hi sentis tan còmoda com per situar la teva acció en aquest moment històric?
Mira, m'encanta aquesta primera pregunta perquè és una mica explicar-te el meu lloc en el món, no? Clar, jo he ajuntat, diríem, en això que faig, en aquestes novel·les que trec, doncs ben bé les meves dues passions. D'una banda, la meva formació com a historiadora, i de l'altra, doncs, escriure ficció, no?, que és el que m'agrada com a ofici, no? I aleshores, realment, a vegades em diuen ets especialista en novel·la històrica. Les etiquetes sempre...
Tenen límits.
Sí, tenen límits, no? Tindries molts peròs a dir, no? Però sí que és veritat que, en tot cas, jo faig història contemporània, que és el que tu has dit, no? Jo normalment les meves novel·les estan... es mouen en un període que va com a molt lluny del passat, a finals del segle XIX, uh-huh. I m'encanta recórrer, doncs, tot el que és les primeres dècades del segle XX. Per què? Doncs per moltes raons. Primera, perquè és una època que m'apassiona. A mi m'hauria agradat viure totes les dècades del segle XX, i mira que són intenses, eh?
Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do.
I l'altra també perquè em permet fer una investigació històrica diferent a si te'n vas més enllà, perquè a banda dels documents antics, de la feina d'arxiu, tal... tens els testimonis.
I la memòria col·lectiva, no?
Exacte, i això m'agrada molt.
En aquesta ocasió, Les noies de Sants se situen al període que abarca des dels anys 20 del segle passat fins als 50, amb una història que és la de la teva família, però que en general també podria ser la de moltes altres famílies que van emigrar a Barcelona, sí. I els municipis veïns, perquè en aquell moment Sants, que és l'escenari de la història de Les noies de Sants, encara era aquell punt que havia sigut vila i que es van anexionant a Barcelona amb el creixement industrial de la ciutat. Has trobat molta gent que també s'ha sentit identificada amb aquestes noies de Sants?
Mira, m'estic trobant molta gent. Aquesta novel·la porta un mes i poc.
Des del 4 de setembre, si no m'equivoco.
Sí, sí. I aleshores, la veritat és que ara m'estic trobant amb un fenomen. Jo ja sabia que, evidentment, els sansencs i sansenques s'hi sentirien, doncs, a casa, no? però no ha sigut l'excepció, o sigui, no és només per la gent de Sants, perquè realment estic parlant de la vida de barri, i tots tenim un barri o tenim un poble on hem crescut, no? On ens hem fet grans, amb la família, amb l'entorn aquell, no? Amb el cinema de barri, amb l'entitat de barri, no? Amb aquella vida de comunitat, de veïnat i tal. I, per tant, molta gent s'hi sent identificada, perquè és una novel·la molt costumista, és una novel·la que parla del passar de la vida, dels vincles familiars, no? I d'aquesta vida que diem quotidiana, no? Aquesta vida petita, que no és tan petita, és la nostra vida, és la gran vida, en realitat, no?
I que a vegades no trobem els llibres d'història.
Exacte,
no?
Sí.
Moltes vegades. El llibre està inspirat en la història de cinc noies de Sants, la Júlia, la Pilar, l'Àngeles, la Carmen i la Lola. Sí. Una d'elles, precisament, la Pilar, és la teva àvia.
Exacte.
I, per tant, les altres quatre són les seves germanes. Com neix l'Espurna, que fa que inspiris aquesta novel·la en la seva vida?
Mira, això ve, com explico, els agraïments, ve de moltes coses, però sobretot ve d'una conversa amb la meva mare, que vaig tenir fa un temps, i que vaig voler estirar del fil d'aquestes cinc noies, aquestes cinc noies de Sants, no? D'aquí ve el títol, perquè és allà on van viure, no? I on van créixer, doncs que diríem, la història parteix de la meva realitat, però òbviament he escrit una novel·la,
ficció.
No? Exacte. Però la història m'interessava molt al punt de partida, perquè era el meu besavi matern, que tenia un tros de vinya a València i que es va casar i que va tenir una filla, dues, tres, quatre, i a la cinquena, quan neix la petita Lola, que és com comença la novel·la, no?
Sí.
Doncs aquest home diu, bé, ja no tindré el noi allò que m'ajudi amb les feines del camp, i per tant agafa la família, agafa tots els bàrtols i cap a Barcelona. Com tantes i tantes famílies del camp català que van venir, doncs, cap a la gran ciutat, no? Van arribar al barri de Sants, i aquí van construir la seva vida, no? I aquí és on construeixo jo aquesta novel·la amb les noies de Sants. Els he guardat el nom de pila a cada una d'aquestes cinc noies de Sants, que arriben nenes i que es faran dones allà, no? I els he guardat en homenatge a elles, no? A la meva àvia i a les seves germanes, no? Perquè realment van ser unes dones increïbles. Jo els hi dic les meves heroïnes quotidianes, que jo crec que tots, si mirem les dones de les nostres famílies, les tenim.
I tant. Quan estava preparant aquesta entrevista, no, llegint els agraïments, el pròleg, pensava, ostres, potser és la novel·la més personal que ha escrit la Tània, no? És en honor a la seva àvia, a la seva història, a les seves germanes, als seus avantpassats d'alguna manera, però després he pensat, ostres, enamora l'art,
també.
Que és la sisena, també en els personatges principals, en l'Olivia i la Valèria, també hi ha molt de la Tània,
també.
Perquè hi ha aquest amor a l'art, no? Com diu el mateix títol.
Completament.
No sé si fa difícil triar i no t'ho vull fer, però és potser una de les teves novel·les més personals per aquest arrelament familiar que té?
És difícil triar entre llibres, perquè, clar, són projectes de vida i és allò com... són fills literaris, aleshores és com si em diguessis tria un fill, no? Home, no, és impossible, no? I, per tant, cada llibre té el seu moment i té el seu perquè, no? En el cas de Les noies de Sants, sí, és una novel·la personalíssima, perquè imagina't que he hagut de fer la documentació, tota la part de recerca, no només històrica, sinó també recerca, doncs, de vida, no? Per poder, doncs, tirar endavant aquesta novel·la, escriure-la, doncs he anat no només a les fonts històriques del moment per recrear aquell escenari de totes aquestes dècades, sinó també a la meva pròpia història familiar, no? I això ha sigut un procés meravellós i alhora de patiment, perquè, clar, vam viure una època molt convulsa i haver de llegir, com m'he llegit, tota la correspondència, per exemple, que van deixar aquestes noies de Sants a les seves descendents i que les seves descendents han tingut la generositat de compartir amb mi, ha sigut un exercici emocional bestial, no?
Clar, aquestes dues parts que corren en paral·lel, aquesta part històrica, que entenc que t'havies hagut de fer una feina d'investigació i de documentació per veure com era la vida als Sants d'aquests anys 20, 30, 40 i 50, i en paral·lel aquesta vida costumista d'aquestes cinc noies de Sants.
Sí.
Què ha sigut més complicat? Perquè entenc que s'afronta de maneres molt diferents. Una des de la vessant més històrica i l'altra, això que ens parla, una part més personal i que no deixa de ser la teva família llegint aquestes cartes, aquest llegat que afortunadament van deixar
Sí, i tant, i tant. És el material sensible, no? És aquell material que tots, en major o menor mesura, conservem, no? Aquelles coses que deixen els nostres avantpassats, no? Els nostres pares, els nostres avis, besavis, no? I que és el que ens queda, no? Coses que en molts casos no han estat explicades de viva veu, de descendent en descendent, i que per tant te les trobes un cop llegeixes
aquests secrets
cartes
familiars, no? D'alguna sí manera, que potser no perquè siguin secrets que no es poden compartir, sinó que sí, han quedat en generacions anteriors.
Més que secrets, són silencis familiars, no? Allò tan típic de la gent que va passar la guerra i la postguerra, no? Que es van fer molts silencis a les famílies, no? I per tant són coses que no s'han parlat, però que tu pots llegir entre línies en moltes converses escrites, no? Sigui en forma de memòries, de dietaris o de cartes, no? I això és el que jo m'he anat trobant, he anat encaixant totes aquelles peces del trencaclosques, no? Que em donaven moltes explicacions a interrogants que jo tenia de la meva família. Per tant, clar, aquest material sensible ha sigut més difícil de manejar que no pas la investigació històrica pura i dura, no? Doncs que fas, no? Però una cosa es complementa amb l'altra, perquè diríem que la investigació històrica dels moments, no? Del recorregut vital d'aquestes noies, doncs et dona el marc més o menys el coneixem, però tota la part de material familiar et dona la vida, et dona el dia a dia.
No es pot entendre gairebé una sense l'altra, no?
Exacte. En tot cas, amb el material familiar empatitzes molt, no? Perquè, clar, et poses més en la pell del que era viure aquella dictadura de Primo de Rivera o aquell adveniment de la República, què van sentir, no? Aquestes noies de barri que estaven allà, no? Que com els hi va afectar en la seva vida, no? Ja no la història majúscula, sinó a elles, com els hi va afectar, o al seu entorn, no? Als homes de la seva vida, també.
Les noies de Sants, jo diria que és un homenatge a la veu de tantes dones que ha quedat silenciada, potser en aquests llibres d'història on s'explica més el que va ser el conflicte bèl·lic i no tot el que van fer les dones durant aquests anys tan durs. Però has parlat durant aquesta entrevista molt de la família.
Sí.
També és un homenatge a una manera d'entendre què és la família i els valors de la família, no?
Sí, absolutament. Hem de pensar que aquestes protagonistes van passar per unes èpoques, com dèiem, molt intenses, no? I això posa a prova els vincles familiars, també. Per tant, aquesta és una novel·la de família, és una novel·la que posa el focus en la família i també en aquests vincles que la guerra, que la postguerra pot posar a prova, perquè van passar moltes coses dins d'una mateixa família. Van haver-hi membres de diferents bàndols, per exemple, o dins d'una mateixa família van haver-hi uns que van tornar i altres que no van tornar, i com es gestiona tot això, no? I també des de la perspectiva, que potser et diria que és una perspectiva menys habitual en totes aquestes novel·les, que novel·les de guerra en tenim moltes, no? Però potser des d'una perspectiva sovint més heroica, més masculina, i en canvi jo el que he volgut és treballar aquesta perspectiva menys habitual, que és la d'elles, les dones de la rereguarda, que també van fer la guerra, tu ho has dit, no? O sigui, aquestes dones van haver de lluitar igualment des de la rereguarda, van haver de lluitar contra les bombes, contra la fam, van haver de substituir els homes a la fàbrica, també, no? Cuidar de les famílies, també, no? Que dels petits que es quedaven aquí, dels grans que tenien a càrrec seu.
Espavilar-se per menjar.
Exacte. Totes elles van fer la guerra. Les dones de cada una de les nostres famílies van fer la guerra, senyors. O sigui, no ens en oblidem, no?
Massa sovint oblidades les dones en la història. De fet, dèiem al principi que les teves novel·les tenen aquest rerefons de segle XX, alguna d'aquells finals de segle XIX, però l'empoderament femení també hi és en la teva obra, no? El feminisme, el valor de les dones, que moltes vegades ha estat silenciat per la història majúscula que s'han escrita per homes, també hi és, i també hi és a les noies de Sants. Hi és des de la família, des de la lluita en aquestes èpoques, però també en les reivindicacions laborals en l'època que els hi va tocar viure, no?
Sí.
Tenim la Júlia, la més gran de les germanes, que és la primera en entrar a treballar en aquesta Espanya industrial que també es retrata en el llibre, que comença a treballar amb 14 anys.
Sí, en un fet entorn, molt quotidià.
En un entorn masculinitzat i dominat pels homes.
Sí, de fet, m'ha agradat molt recrear com a escenari una de les grans fàbriques, de fet, la fàbrica més important tèxtil que hi havia bueno, tèxtil i no tèxtil. Era la gran fàbrica de Sants, era en aquests anys 20, que és quan entra la Júlia, doncs és la fàbrica més important, no? I ho era perquè en aquella època no era habitual que una fàbrica tèxtil cobrís tot el procés de fabricació tèxtil.
Des de l'entrada del cotó fins a la sortida de les peces.
Això, no? Vull dir, ara ho veiem molt normal amb una fàbrica tèxtil d'ara que poden entrar les bales de cotó i sortir el teixit acabat, no? En aquest moment no era així, no? I per tant, l'Espanya, que és com li deien popularment al barri, l'Espanya, cobria tot això. Això significava que hi havia centenars, mils de treballadors. Sembla que les èpoques més reixides van arribar a ser més de 2.000, no? Bé, o sigui, parlem de molts treballadors amb una clara divisió, com hi havia en aquestes fàbriques, dels homes i les dones. És a dir, els homes es dedicaven al ram de l'aigua, que són tota la part d'acabats del teixit, no? I les dones estaven a les naus de filatura i tissatge. La Júlia arriba amb aquests 14 anyets, no? Que és quan entraven moltes noies a la fàbrica, i es troba amb tot aquell món, no? De màquines de talers que no sap ni com les
Assordidor, dones... Assordidor, eh? Quan llegeixes la novel·la sembla que fins i tot et molesta...
Sí, perquè el primer impacte que ella té, que és el primer impacte que van tenir moltes jovenetes a l'entrar a la fàbrica, doncs era el soroll. És que nosaltres ara no el sentim, però el soroll d'aquells talers en ple funcionament era realment terrible, no? I pensar que allò ho hauries d'aguantar cada dia durant totes les hores que estaves allà, doncs ja d'entrada era un impacte, no? Bé, la Júlia segueix un recorregut del que seguien les teixidores de l'època i m'ha agradat posar el focus en elles, no? Per veure una mica com era aquest univers, no? De treballar en una fàbrica tèxtil o en qualsevol fàbrica. En el seu cas, doncs, era allò de començar tan jovenetes amb les feines bàsiques, no? Com escombrar la borra que deixaven els talers, que era horrorosa, i anar fent feines fins a arribar a portar els talers ella mateixa ja al cap d'uns anys, no? Clar, aquí, quan arribaven a teixidores o afiladores, en el cas de la filatura, era el seu sostre.
Ja s'havia acabat la promoció laboral.
Ja està. I sempre, fins i tot aleshores, eren supervisades pels caps de secció, o sigui, pels homes, no? Clar, això els donava aquest sostre que també es traslladava amb moltes altres limitacions, com el seu sou, que mai era igual que el dels homes, com l'assetjament sexual, que patien de manera recurrent en les fàbriques, les noies, no? I que la societat, més aviat, més que victimitzar-les, les acusava fins i tot, eh? Vull dir que parlem d'una altra societat, eh?
Es parla de molts temes perquè el llibre transcorre a través de la vida d'aquestes cinc noies de Sants en una època molt convulsa, però també hi ha espai per la diversió, per la vida aquesta de barri, per la festa major de Sants, que sembla que la puguis viure, no? Una època que, tot i ser molt convulsa políticament, elles i tot el seu entorn també van poder gaudir d'alguna manera, no? De la quotidianitat i de les bondats de la vida de barri i de veïnatge.
Sí, sí, és una novel·la que en la que passa el temps amb els grans esdeveniments històrics, però d'alguna manera hem d'entendre que malgrat la guerra, malgrat la postguerra, malgrat moltes coses que van passar, malgrat la dictadura anterior de Primo de Rivera i tal, Hi havia la vida al carrer, hi havia la vida de barri, no? I els cinemes funcionaven i les entitats socials organitzaven les seves activitats i arribava la festa major i es muntava el ball d'embalat i tot això és el que viuen elles i viu el seu entorn, no? És a dir, jo penso que també és una reflexió bonica pensar que aquestes noies i el seu entorn van viure tots aquests esdeveniments, però al costat d'això seguien anant al cinema amb els seus referents, no? que les feien voler vestir-se d'una manera determinada, canviar-se el pentinat, no? I són aquestes coses petites que dèiem, que no són tan petites, no? Que les van definint a mesura que es van convertint en dones, no? En aquestes dones que, òbviament, tindran un recorregut vital que nosaltres assistirem, no?
Les acompanyem, des del naixement de la Lola, que en 1915 al Camp de València, fins a la postguerra dels anys 50. Hi ha algun tros en particular, alguna història en particular del llibre que t'hagi costat més escriure?
Les pèrdues. les pèrdues, perquè n'hi han a la vida, no? I en aquesta novel·la també hi han pèrdues, no? No direm quines.
No farem espòiler.
No, però sí, la veritat és que aquesta, les parts més difícils, les parts en les quals la família doncs, s'enfronta, això ha sigut difícil perquè he hagut de fer l'exercici de separar-me d'elles i no protegir-les. Perquè tenia una mica aquest perill, clar, no? Voler-les protegir, voler que no els hi passés res. I la vida no és així, i per tant la novel·la ha de reflectir aquesta vida, no? I per tant ha sigut la part més difícil, els moments doncs, de pèrdua, els moments d'enfrontament i tota aquesta part més intensa.
Més intensa. Tania Juste, recomanadíssima aquesta novel·la, Les noies de Sants. Gràcies. La teva setena novel·la. D'aquí convidem a tots els santcugatencs que se la facin seva i que la llegeixin, perquè de ben segur que la gaudiran. Nosaltres hem gaudit molt d'aquesta conversa per poder conèixer una mica més aquests personatges i aquest rerefons de la novel·la. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres, un cop més.